programa KC. Comencem. Si avui és dimecres, com diu aquella pel·lícula, la pel·lícula diu si avui és dimarts, això és Bèlgica, em sembla que es diu així, però nosaltres sí, avui és dimecres, aquí comença a les 8 del vespre una nova edició del Més que Cinema de Ràdio Sant Vicenç, concretament l'onzena edició d'aquest programa, del vostre programa de cinema, per què no? Avui amb unes certes limitacions de personal, diguéssim, perquè la Maria Milana no ha pogut venir per qüestions de salut. Li desitgem que recuperi aviat. I aquí sí que tenim aquí, doncs, com sempre, del començament de la temporada, amb la seva secció allà a la punta dels dits, amb ganes de començar, a Felipe de la Cruz. Què tal, Felipe?
Hola, què tal? Bona tarda.
Bé, ara mira, ràpid ja podem sentir. Avui et saludem més d'hora, més ràpid, perquè com que no hi ha tantes persones, això sí que començarem, esperarem una miqueta a començar la teva secció, perquè tenim dues convidades que avui no han pogut venir, però que estan a l'altra banda del Jitsi. La convidada que teníem prevista des de fa un temps, però que finalment no s'ha pogut combinar per estar aquí, és Zoe Castellón, que a veure si la podem escoltar. Zoe, què tal?
Hola, bona nit.
Bona nit. T'escoltem així una miqueta de lluny. No et podem veure de moment. Estàs lluny, però no tant, tampoc. Estàs a Barcelona, vull dir que no estàs a les Illes Seychelles ni res. Potser t'agradaria.
Sí.
O...
sí, el que passa és que estem... logísticament ha sigut una miqueta difícil. Però m'hagués agradat estar allà.
Bueno, però et tenim aquí, que tots els oients sàpiguen que Zoe és la propietària, la que porta una botiga de Barcelona que ven productes alimentaris, sobretot sense crueltat animal, cruelty free, al carrer Vall d'Onzella, que es diu God Save the Green, un nom ben peculiar, que ara de seguida, Zoe, doncs et preguntarem això, la història. Ja portes un any amb la botiga, vull dir, es va complir fa poquet el primer aniversari, i això ho celebrem aquí en el programa, i ho celebraràs tu també, doncs, fent unes activitats de degustació que ara de seguida passarem a comentar. Però tenim una altra convidada també molt especial, que segurament no ens acompanyarà durant tot el programa, igual que la setmana passada vam parlar amb Raquel Moreno perquè ens presentés, ens parlés de la obra que representava a la sala Arts Cop de Gràcia, que s'ha renovat al mes de desembre i encara la podeu veure els dijous a les 9 del vespre. Doncs avui tenim una altra persona que també és coneguda del programa, simpatitzant, amiga pràcticament, i que fa temps que no tenim aquí, però que demà també anirem a veure, no a la sala Arts, sinó a la sala Bars. Atenció, la petita diferència, però significativa. Una B alta i una T. Sílvia Siles. Què tal, Sílvia?
Hola, molt bona nit. Bon vespre.
Sí.
Moltes gràcies per fer-me sempre un raconet en el programa.
Gràcies a tu. Vull dir, les persones que passeu per aquí per Remacassé sabeu que som fidels, us seguim la pista tot el que podem, i més si sabem que esteu fent coses tan interessants com ara mateix. Parlem així ràpid ja, Sílvia, si et sembla, de l'actualitat, del que demà encara podem veure a aquesta sala del Paral·lel de Barcelona, la sala Barts, que és una obra que tenim ja moltes ganes de veure. Marta Hernández i jo mateix anirem demà a veure't, juntament amb algunes persones més, i volem que ens expliquis una miqueta, Sílvia, què pot veure l'oient, l'espectador de teatre que s'apropi a la sala Barts i digui: aniré a veure Inèrcia, amb Sílvia Siles, amb David Font també. Explica'ns una miqueta de què tracta, perquè és una obra que es complementa, a més, no és una obra només, una obra curteta, però és una obra que es complementa amb un col·loqui de després, és com una mena de paquet de producte combinat d'obra curta, no es pot dir microrelat, seria mig teatre, si hi ha microteatre, doncs aquest seria com un mig teatre, i en què consisteix i què podem gaudir encara a la sala Bars demà a les 8:30 del vespre. Sílvia, Explica'ns una mica.
Doncs Inèrcia és una obra que tracta la violència de gènere, tracta en concret sobre l'abús, i el que nosaltres posem sobre l'escenari és o fem reflexionar, no?, sobre les possibles seqüeles psicològiques que pot deixar l'abús o aquest tipus de violència a la persona que ho pateix. I bé, com has dit, no?, després ho acompanyem amb un espai de diàleg o col·loqui amb el públic, i és molt interessant, la veritat, tot el que pot sorgir, no?, en aquest col·loqui.
Està, en principi, dirigit a un públic determinat. Sílvia, com ho enfoqueu tot plegat? O qualsevol públic està convidat de tota la seva edat, de qualsevol, bueno, qualsevol espectre social? Com ho combineu, això? Com ho plantegeu?
Sí, està oberta a qualsevol tipus de públic. Sí que és veritat que ho recomanem potser a partir de certa edat, no? Per exemple, estem intentant arribar a instituts, però nosaltres, per exemple, a instituts ho recomanem potser a partir de quart d'ESO, no, tercer, però sí que preferim fer-ho a partir de quart d'ESO, no? A partir d'uns 15-16 anys, potser, perquè sí que és veritat que, vulguis que no, parles de temes molt importants, seriosos, i no sé, potser també fa una mica de cosa, no? Preferim que, si ve algú menor d'aquestes edats, sigui per decisió dels seus tutors, diguéssim.
Clar, clar. Entenc llavors que ara que acaba en principi el recorregut de l'obra d'Inèrcia a la Sala Bars, esteu disposats i esteu amb ganes de portar-ho a altres espais, siguin teatres, siguin centres cívics, m'imagino, o com tu dius, escoles. En aquest sentit, doncs, bueno, podríem repetir o donar una miqueta més de dades, explicar el text de l'obra, d'on sorgeix, i parlar amb una miqueta més de detall, vendre una mica l'obra per qui pogués sentir aquest programa i pogués dir, mira, doncs m'interessa pel meu espai.
Doncs sí, la veritat és que estem oberts a qualsevol proposta ara mateix. De fet, tenim moltes ganes de poder anar a instituts, no?, i compartir-ho, doncs, amb públic jove, perquè, així com t'he dit que creiem que és oportú que ho vegin a partir de 16 anys, creiem que és un tema important i necessari a tractar, i a més, al ser acompanyat d'un col·loqui, encara ho fem, crec que és més interessant, no?, pels alumnes, perquè puguin dir la seva, puguin opinar o compartir els seus sentiments sobre tot això. Aleshores, estem oberts a anar a instituts o a fer bolos a diferents ciutats, pobles, el que sigui, per suposat. De fet, ens està costant molt, no?, poder arribar a totes aquestes, diguéssim, no ho sé, equipaments, a tots aquests equipaments.
Sí.
I és curiós perquè molta gent que ve a veure'ns, quan acaba la funció, ens diu, ostres, això hauria d'anar als instituts. I nosaltres ens quedem com, sí, però no és culpa nostra, ho estem intentant, però ens costa molt arribar.
Doncs això és justament una mica el que et volia preguntar, quina ha estat la reacció, o si hi ha alguna reacció, algun punt del públic determinat que us hagi sorprès, no?, i hagueu dit, doncs mira, aquí està la riquesa de l'obra gràcies a aquestes reaccions. En principi, això que tu dius, no?, a la gent li sembla que és una obra d'aquelles que de vegades parla com necessària. Heu trobat alguna situació de dir, doncs veritablement m'identifico molt amb aquesta obra? Explica'ns una mica això, Sílvia, si heu tingut aquestes reaccions.
Sí, la veritat és que jo em sento molt, molt contenta de fer aquesta obra, no? Perquè, malgrat és difícil el paper i el text en si, doncs realment és molt bonic tot el que pot arribar a sorgir a l'espai de diàleg, perquè hi ha molta gent que aprofita aquest espai de diàleg, no?, que es troba en un espai segur, i comparteix coses que ha viscut en el seu passat, amb relacions anteriors, amb coses molt bèsties, no? I al final ens acabem com emocionant. I crec que només per això ja val la pena fer aquesta obra, no? Per tot el que pot arribar a sorgir en el col·loqui posterior i tot el que pot remoure o persones, no? que de cop i volta diuen, ostres, sí que sabia de l'existència de tot això, però no fins a tal punt, o aquesta obra m'ha fet ara reflexionar encara més i sé que a casa doncs encara reflexionaré molt més sobre totes aquestes violències o tots aquests temes. Aleshores, això ja et reconforta a tu.
Doncs nosaltres, que a més coneixem la sensibilitat i la capacitat d'aprofundiment de Sílvia Siles amb la seva obra teatral, la seva obra poètica també, vam parlar aquí de Reir Poesia, d'aquell llibre teu de poemes, que et volíem preguntar abans de fer aquest, bueno, de fer una miqueta de recomposició, no? Del que hem parlat sobre l'obra de la Sala Bars, sobre Inèrcia, que ens expliquis com va el llibre de Reir Poesia, quines coses més estàs fent ara mateix, Sílvia, tenim curiositat, a l'MKC som així, volem saber-ho tot.
doncs he seguit venent exemplars de Reir Poesia, també del fanzine que em vaig autopublicar també de poesia i fotografia. Doncs he seguit venent, no? Sobretot també amb el confinament i res, ara sí que estic intentant enllestir uns poemaris que també m'agradaria doncs, que puguin veure llum i espero que més d'hora que tard, però bé, és un procés i és difícil, no? Sobretot doncs això, no? Quan no tens també una editorial darrere o quan no ets una persona coneguda, és difícil poder treure endavant aquestes coses, però ho estic treballant amb molt d'amor i espero que ben aviat pugui sortir.
Perfecte, doncs com ja saps, aquí a l'MKC et seguirem la pista i tu mateixa, si en algun moment determinat doncs, decideixes que mira, doncs, no és un mal lloc per parlar del que tinc ara entre mans, doncs aquí seràs molt benvinguda per veure't, per tornar a veure'ns i per parlar de totes aquestes coses. Sílvia Siles, juntament amb David Font, a la Sala Bards, encara demà. Aneu a veure-la, públic de tota mena, programadors també de teatre, perquè llavors podreu veure en primera persona si us interessa pels vostres espais. Nosaltres ens veiem demà, Sílvia. Vull dir, un plaer sempre tenir notícies teves i saber que estàs allà en actiu i fent tota mena d'activitats per reflexionar. Perquè, bueno, la cultura és això, no? Al final, també, i l'art és això, és fer pensar.
Sí, doncs moltes gràcies, moltes ganes de veure't demà, de poder xerrar en aquest espai de diàleg i també post-funció, post-espectacle i compartir, no?, una mica d'opinions i res, que sempre és un plaer venir al programa, ja sigui allà present, de forma física com en la distància, sempre és un plaer. I moltes gràcies per donar, no, oportunitats o racons a artistes més coneguts, menys coneguts, per poder xerrar d'allò que fan, que sempre és important.
Doncs el plaer és meu, és nostre, Sílvia. Nosaltres, de totes maneres, et convidem, que ets completament lliure. Aquest espai del Jitsi és molt, molt amigable perquè, bueno, pots quedar-te si vols, pots sortir quan hagis de fer alguna altra cosa. Vull dir que no et diem que ja marxis perquè ja hem acabat de parlar amb tu. Continuarem parlant amb Zoe Castellón sobre moltes coses, sobre música, sobre cinema, sobre el veganisme, concretament, que avui és un dels temes del programa, i amb Felipe de la Cruz sobre, bueno, sobre moltes cosetes que no vull avançar perquè és la seva secció, i si no, doncs, bueno, faig allò d'aixafar la guitarra, que en català es diu així, tothom diu spoiler, no, aixafar la guitarra, vigila, que també la paraula o l'expressió té tela, però bueno, el català té aquestes coses. Així que tu mateixa, quan vulguis marxar, marxa, i si et vols quedar, doncs benvinguda a que estiguis aquí tot el temps que vulguis. Moltes gràcies, Sílvia, i en qualsevol cas ens veiem demà, d'acord?
Molt bé, gràcies.
Gràcies a tu. Tornem a Zoe, que la tenim allà, no sé si a la botiga, potser, Zoe. Faig
sí,
una...
encara estic a la botiga, he tancat una miqueta abans.
No t'hem deixat marxar. T'has enclaustrat allà per poder parlar. I moltes coses, vull dir, jo sempre que vaig allà a comprar, perquè vaig a la botiga, doncs sempre fem patar una miqueta la xerrada, no?, que es diu, parlem una mica de molts temes, i entre altres coses, doncs, bueno, el descobriment, la sorpresa, és que Zoe, a part d'una persona inquieta cap al tema, el tema animalista, defensora dels drets i, bueno, i tan valenta com per posar una botiga, no?, amb els temps que corren i amb la dificultat que tot això comporta, doncs també canta. També és cantant i m'agradaria que ens expliquessis una miqueta això, perquè hem intentat aconseguir una veu, una mostra de la teva veu amb aquest grup, amb The Odd School, però bueno, ha estat una mica complicat per qüestions tècniques, però potser sí que sentirem d'aquí una miqueta un fragment d'aquest grup, però sense la teva veu. Llavors explica'ns quin és el teu recorregut en el món de la música, com et vas iniciar i bueno, què esteu fent amb aquest grup, quin tipus de música, etc. Tot el que tu vulguis.
Bueno, doncs el meu recorregut amb la música és molt llarg d'explicar, però bueno, bàsicament jo cante des que tinc ús de raó. Jo, bueno, he nascut a València, que allí és una terra que els músics, o ets músic o és fallera, no hi ha res. Jo vaig decidir ser músic perquè el tema d'anar saludant a la Verge no anava amb mi. I bueno, pues així em vaig iniciar. Jo he sigut sempre molt autodidacta, mon pare també pues, tocava la guitarra i sempre m'he criat amb música molt viejuna, que dic jo, mon pare escoltava Pink Floyd i King Crimson i això, i bueno, sempre m'ha agradat molt la música rara.
Ah, rara.
També ens vam iniciar una miqueta, doncs, bueno, som amics de fa molts anys, ells tenien un grup, i tenien un cantant i, bueno, pues, arrel del Covid, bueno, es van separar una miqueta i a mi em van dir, bueno, vols venir als assajos que sabem que cantes i tal? Jo no estava fent res professional així, més allà de les meves coses que faig a casa i ja està. I a lo tonto, pues mira, ja m'he quedat com a cantant i clar, el que passa és que això va ser fa, no arriba un any. Així que, clar, encara estem en procés de gravacions, només hem fet un concert que va ser, bueno, millorable, diguem-ho així. I estem encara una miqueta pues, cohesionant-nos com a grup i, bueno, jo adaptant-me les noves cançons. Per això encara no tenim res així gravat decent que et pugui. L'únic que tenim són assajos i improvisacions. Però, bueno, jo la veritat que m'ho passa molt bé. És com una mena de teràpia i la veritat que estic molt a gust.
Escolta, pel que dius, moltes coses, t'anava a dir tot, però bueno, tot no, però moltes coses van començar fa un any. La teva participació en el grup, The Odd School, obrir la botiga, bueno, obrir una botiga que ja era tota una tradició a Barcelona, dels productes sí, vegans, sí. Perquè va ser la Veganoteca, després Vegadiso, i després, doncs, bueno, amb una sòcia, ara estàs tu sola, doncs vau obrir aquest God Save the Green. Et demanaria per aquest nom. Vull dir, com se va ocórrer, perquè ho trobo ben peculiar. Jo quan vaig veure, ui, quin nom... Bueno, suposo que una miqueta una broma, no?, amb el lema aquest famós, no?, de God Save the Queen, no?, però bueno, és valent posar un nom així. Com va anar el tema de posar-li el nom?
Doncs, bueno, és que el que no volíem és que fos un nom que posasse vegano, vega no sé què, vegano, perquè ja hi ha tantes botigues amb la paraula vegà, que volíem que la gent no sapiguera molt bé de què és la botiga perquè entrés, que li causés curiositat i entrés, i aleshores ahir ja enganxar-lo. I bueno, vam contratar uns dissenyadors que ens van donar moltes idees i una d'aquestes idees era això, perquè li volíem donar un rotllo així a punky i és una espècie d'homenatge als Sex Pistols amb la cançó God Save the Queen.
Clar.
Aleshores és com pues això, un guinyó entre God Save the Queen, pues God Save the Green. I bueno, no és res religiós ni res, perquè aquí no hi ha ninguna connotació religiosa, però bueno, ens feia gràcia pel tema de la música, de també enllaçar una miqueta amb la música, amb el rotllo punk, amb el rotllo una miqueta antisistema, però sense que arribés a ser una mica agressiu. Així que bueno, vam trobar aquí l'equilibri i ens va agradar molt el nom, ens va semblar original. Ja, i es va quedar.
Doncs com que a nosaltres el que més ens agrada, perquè bueno, està molt bé que puguem parlar amb les persones d'una manera o d'una altra, però el que més ens agrada és que les persones vingueu al programa. Si et sembla, farem una cosa, Zoe, com que hem tingut aquestes dificultats així de diferent caire, no? Tècnic i de desplaçament i això, doncs acabarem de parlar una mica d'aquest esdeveniment que tu estàs organitzant a la botiga del carrer Vall d'Onzella, God Save the Green, bueno, per donar a conèixer el producte que allà es pot comprar. En parlem una miqueta del que tens organitzat, del que estàs pensant, i mirem de trobar un dia, que puguis venir amb tranquil·litat, que puguem parlar ja amb tu, ja tenint alguna cançó vostra, etc. Si et sembla, podem fer així. I
llavors, em sembla perfecte.
Vale? Doncs mira, el que sí que farem és posar, perquè ja que ho hem dit, doncs una mica de la música de la que parlàvem, bueno, o potser no serà tan fàcil, li he donat el botonet, però llavors em demana un munt de dades aquí que no sé si podré posar. Bueno, anava a posar The Old School, però potser també esperem a que vinguis per posar ja el grup amb la teva veu.
Ja, a part, podem gravar alguna cosa així, adrede, perquè ara tenim més juguetitos, que diguem, més joguines per gravar, així que podem gravar alguna qualitat.
Perfecte. Però... Jo, de fet, quan parlàvem això del grup, ara tu deies que amb el teu pare havies après a escoltar Pink Floyd, King Crimson, i jo no sé per què, però tu et feia dintre d'un grup d'això, de rock progressiu, de rock sinfònic, i t'ho vaig preguntar i em vas dir, no, fem més aviat blues rock. Dic, bueno, pues va, ja tenim ganes d'escoltar-ho. Però explica'ns aquest esdeveniment o aquesta sèrie d'esdeveniment que es posaran en marxa ara, d'aquí a poquet, el primer cap de setmana de desembre, perquè tothom pugui fer això, uns tasts dels productes de la botiga, i a més, bueno, en un lloc molt, molt particular que jo encara no he vist i que ja tinc ganes de saber com va la cosa. Explica'ns una miqueta, Zoe.
Doncs, bueno, la idea és fer una sèrie de degustacions a la botiga, i, bueno, serien degustacions curtetes, perquè tinc un espai que és una terrasseta que l'estem preparant, si la pluja ens ajuda, que l'estem preparant aquesta setmana, doncs a partir, si tot va bé, del dia 11 de desembre, que serà un dissabte, farem una sèrie de degustacions, sobretot de productes que ara, sobretot de productes cara a Nadal, com els formatges, els embotits, els torrons, perquè la idea és que la gent provi els productes abans de comprar-los, perquè jo entenc que hi ha coses que, com bueno, els productes vegans i hi ha gent que no els ha provat mai i bueno, que és una miqueta reàcia com a descobrir coses noves, i jo entenc que costa una miqueta gastar-se els calés quan no saps el que estàs comprant. Aleshores, és donar una oportunitat a la gent de provar diferents coses i ja convèncer de que són productes molt bons i que escollisca per el seu sopar de Nadal, i fer una miqueta més just amb els animals i amb el medi ambient.
Doncs ens quedem amb aquest missatge de Zoe Castellón, de moment, fins que un dia sí que puguis venir i estar amb nosaltres en persona. I bueno, he sentit de fons una música que no tocava, que no era la que corresponia, però ara sí que he aconseguit posar una miqueta de The Old School. Oi que sí, que és aquesta música, Zoe?
Bueno.
Un dels temes?
No,
pot ser o no?
A jo mi... és que no sento res.
Ah, no sents res? Ah, pues llavors no podem preguntar. Bueno, en principi sí, en Spotify podeu trobar The Old School, tot junt, i estem posant un tema que es diu Grunge. Sí?
Sí, sí, que és aquesta. Doncs llavors... aquesta. De fet, és la meva cançó favorita.
Ah, és la favorita, doncs pues mira. Sí. Llavors, sense voler, però ho he encertat. Doncs bé, ho fem així, ho deixem de moment així, amb aquest tema de la teva favorita, del teu grup, del grup en el que participes com a cantant, i amb ganes de bueno, ens veiem allà a la botiga, això sí, God Save the Green, carrer Vall d'Onzella, molt a prop del Cactus Cat Bar, que feu allà un trio juntament amb el ja t'ho diré,
amb
el Sant Toni, gràcies, que ara se m'havia anat de la memòria. Fer un triangle ja màgic, molt interessant per tothom que vulgui apropar-se, com tu deies molt bé, a aquest tipus de menjar, que de vegades és una mica desconegut i que sembla que sigui limitador, però no. Zoe, gràcies per entrar avui, i bueno, ens veiem aviadet, allà a la botiga o aquí al programa o on sigui, d'acord?
Moltes gràcies per convidar-me i bueno, com sempre, un plaer, i fem una altra xerraeta un altre moment, i ja amb cosetes més preparades, a veure si podem xerrar una miqueta més. Jo encantada.
Perfecte, doncs moltes gràcies, Zoe, i ens cuidem escoltant just abans de que entri la sintonia de la secció de Felipe de la Cruz, The Old School Grunge. continuem tenint en principi a Sílvia i a Zoe, que poden quedar-se tot el programa si volen, per suposat, i participar quan vulguin també, però ara passem ja amb aquesta música bueno, que va quedar des del començament com a entrada de la secció de Felipe de la Cruz, i bueno, com sempre diem, el Felipe de la Cruz aquí preparat, que a més ha entrat en el Jitsi ell mateix, vull dir que som quatre persones aquí dintre i que estem gravant amb la càmera i a més amb el Jitsi, per tant el vídeo. M'agradaria que parlessis un momentet del vídeo, perquè em vas dir que havies vist l'últim i que no t'havia semblat que estigués malament. Sí, Felipe, tu mateix.
El vídeo, ara m'agafes.
El vídeo de la setmana passada.
Ah, el vídeo de la setmana passada, és que ara barrejant temes.
Perquè parlem, perquè la gent... Sí, jo barrejo sempre, això ja...
Sí, però fem per fer una mica de publicitat interna, no?
Exacte.
Tenim un vídeo a la plataforma Odyssey. No sé mai com es pronuncia. Odyssey, com s'escriu?
Odyssey. Odyssey perquè fa el joc amb Odissea, però ho escriu amb una S-E, com dient, bueno, no Odissea, però de veure, no? De veure vídeos, no? Llavors, Odyssey.
Però recordes l'adreça? És Odyssey, què més?
És odyssey.com.
Però sí, però per trobar els vídeos...
Aquí entre MKC, més que cinema...
Odyssey, amb una o dues Ds?
Amb una D. O-D-Y-S-E-E.com. I aquí doncs, no és difícil trobar els vídeos, bueno, la plataforma, el canal, diguéssim, de l'MKC. Tenim ja 11 vídeos penjats. He penjat també un vídeo de la temporada passada per anar fent prova i anirem també penjant coses d'altres temporades. Però de moment és aquesta, la que està funcionant molt bé, perquè bueno, els vídeos els va començar a treballar Santi la temporada passada, després Eva Maria ho va fer i ara m'estic dedicant jo força. I la veritat és que queden bé, perquè ens veiem a tots i bueno, són vídeos que si li feu una ullada queden molt, molt variadets i molt macos. És una experiència, és anar veient la participació d'una persona, la resposta de l'altra persona i bueno, són dinàmics i jo que Felipe em digui, mira, l'estan mirant i m'ha agradat, pues, a mi ja em fa feliç. Quan vulguis, anem a la teva secció.
Ah, molt bé. Bueno, no, només volia dir això, acabar de dir que recordeu que aquest programa podeu sentir en directe a través del 90.2, a través d'internet, que ja, tampoc sabria dir també exactament l'adreça. Sempre la vaig reenviar en pràctica en un WhatsApp, però
sí,
no...
Sí, però és fàcil. Buscant Ràdio Sant Vicenç
ja surt
la possibilitat d'escoltar-ho en directe i no és gaire complicat.
I també, si voleu veure la ràdio per dins, doncs podeu veure això. Els vídeos que penja el Francesc, que se'ls curra molt, això sí que és veritat.
I sabeu que saps que podíem oferir fins i tot als oients? Si volen entrar en el xat de videoconferència, vull dir, si volen fer-ho, poden fer sense problema en el lloc on nosaltres entrem per entrevistar o per parlar amb els convidats. Si voleu trucar per telèfon, que tenim per aquí els telèfons, però els podeu buscar fàcilment, o bé entrar a meet.git.si més que cinema i aquí ens trobareu, vull dir que podeu parlar i veure'ns en directe, us oferim aquesta possibilitat.
O sigui, meet s'escriu meet.git.si/
I aquí estem, els dimecres.
I per telèfon, a quin número?
Doncs el tinc per aquí, la veritat és que...
Ah, 93, no l'estic veient jo. Doncs mira, 93-656-0418 i 93-656-4452.
Això no ho fem normalment, però que sapigueu que sí, que el programa està obert a tots els oients de Ràdio de Sant Vicenç del Sol i de qualsevol lloc del món. És que arribem, com, bueno, com fa temps que diem a totes aquestes emissores petites, arribem a qualsevol lloc del món. És que qui vulgui ens pot sintonitzar des d'on sigui.
Per tant, imagina que marxes de viatge i dius, no vull perdre el programa, com ho faig? Internet.
Doncs internet, sí.
És la màgia d'internet.
És una cosa impressionant, la veritat és que a mi no deixa d'impressionar-me això.
Mira, ja he trobat el com es diu ara, el Odyssey, Odyssey, amb Y, odyssee.com/ més que cinema. I llavors aquí, bueno, m'ha posat 2.5, que deu ser el programa número 5, però
no,
és igual.
No, això ho fa, posa uns codis així com a mètode de seguretat, alguna cosa, però això no importa, això ni cal posar-ho ni ho posa com a manera seva de funcionar.
Ah, d'acord, o sigui, /, més que cinema és suficient.
Sí.
Ara està carregant la pàgina, però abans passem sortint en tots els programes. És a dir, podeu veure, de moment en portem 10?
Sí.
Aquest és l'11?
Sí, 10, i aquest d'avui serà l'11. Així amb la teva secció, que també serà l'11a, perquè anem a la part. Vull dir, tants programes d'aquesta temporada com seccions de Felipe de la Cruz tirant del film.
Aquí ho tenim. Més que cinema vampiros, més que cinema berretina,
vampiros
rutes...
Vampiros és el primer de la temporada passada.
És veritat,
ja,
12,
ja l'he
sí.
pujat, ja l'he pujat, per anar pujant aquí coses també.
Bé, doncs quan vulgueu comencem, bueno, quan vulguis, comencem amb la secció. Avui m'he sentit més música que altres dies. De fet, em sembla que l'estem acabant.
L'estem acabant. O sigui,
ara, això que sentiu és al final,
al final
de la banda sonora.
Exacte.
Doncs reprenem on ho vam deixar l'altre dia, que era en tema de discursos. Em vaig deixar un a la butxaca que voldria recuperar avui, que és un dels discursos també més coneguts i, a més, diria que dels més humanistes que hi ha a la història del cinema. No sé si el podem sentir.
Sí, el podem sentir, però he de posar-ho en el minut que m'has demanat, perquè no m'ha donat temps entre una cosa i una altra, i aquí el tenim.
Avui no et faré la pregunta, perquè avui a l'estudi estem sols amb la qual cosa, però bé, les nostres convidades encara estan, no?, al Jitsi.
Sí, Sílvia.
La Sílvia, com a mínim. Doncs la Sílvia, si vol... Bueno, jo li llenço una pregunta i tu, si vols, la respons. I és... A veure si saps de quina pel·lícula pertany aquest tall, o si més no, qui és l'actor que l'interpreta.
Quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de...
Aquesta pel·lícula, algú sap quina és?
És molt coneguda, eh? El meu pare, que estarà sentint, dirà, sí, hombre, això és Charles Chaplin, Charlotte.
No és Charlotte, és Charles Chaplin. És l'actor Charles Chaplin.
El personatge de Charlotte, no.
Amb el personatge d'Adenoid Hinkel, que no és tampoc el Hinkel, sinó que és un berber jueu. Aquesta pel·lícula, si recordeu bé, els que l'heu vist, si no, doncs, bueno, explicaré una mica l'argument. És la història d'un berber jueu que, per la memòria i per circumstàncies de la vida, resulta que s'assembla molt a un dictador que es diu Adenoid Hinkel, que curiosament s'assembla moltíssim a Adolf Hitler. Hem de pensar que aquesta pel·lícula és de l'any 1940, es va estrenar en plena guerra mundial, i aquest és el discurs final. I del que ha dit em quedo justament amb les frases del final. Una que diu és que necessitamos humanidad, no? Diguem que està en contra una mica de les màquines. No sé si això també encara, bueno, encara no, vull dir, més ara ja és un discurs de molta actualitat. I també fa un bueno, comenta que sobre els avions i la ràdio, que això ens afecta a nosaltres, diu, la verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana, exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. És a dir, que les màquines sense els humans o sense humanitat no serveixen per res. És una pel·lícula molt, molt interessant, i sobretot jo crec que tothom recorda aquella seqüència en la que està jugant amb el globus, perquè vol el Hinkel, el dictador, vol fer-se amb el domini del món.
Un globus que és el globus terràqui.
Sí, el globus terràqui, perquè és un globus, no? Sí, sí. I és una seqüència molt, molt divertida que doncs, li peta els morros. Com deia, que és de l'any 1940, és una pel·lícula que d'alguna forma, bueno, ja té moltes similituds amb el que succeïa en aquell moment, no? Hi havia un dictador que era el Hitler, que havia desbocat una guerra mundial, i la veritat és que és una pel·lícula que a mi particularment m'agrada molt, però és una pel·lícula que fins i tot jugar amb l'humor, com jugava sempre Chaplin, doncs també et fa tocar la fibra sensible, i és una pel·lícula, a més, que et fa reflexionar molt. I suposo que en aquella època, quan es va estrenar, molta gent devia quedar-se una mica... Bé, en aquell moment encara no coneixíem el que vindria a continuació, després de la Segona Guerra Mundial, és a dir, tot el tema del coneixement dels camps de concentració, però d'alguna forma Chaplin ja ens feia una pincellada. Chaplin, per cert, va ser un home orquestra dins del món del cinema, perquè va ser actor, compositor, productor, guionista, director, escriptor i fins i tot editor. És a dir, va editar, també va editar els llibres, bueno, a més d'escriure, escriptor com escriu, o sigui, escrivia els guions i evidentment escrivia llibres. I va ser una persona que va ser molt, molt influent i molt important a la seva època i encara ara, tot i que últimament, parlant amb algunes persones, a vegades em comenten que coneixen gent de jove que no coneix Chaplin, no sap qui és Chaplin, jo quedo una mica flipat, però bueno, suposo que és normal. Normal des del punt de vista de la distància de temporal, que és veritat que quan vas al cinema no veus pel·lícules de Chaplin i a la tele malauradament no en fan gaires. Però sí que és veritat que és trist, perquè el Chaplin hem de pensar que és una persona que va ser la primera persona que va ser coneguda en vida a tot el globus. És a dir, ara és veritat que tots coneixem més o menys tothom, no? Entre cometes, és a dir, hi ha molta gent que dius el Messi, tothom el coneix el Messi, és veritat, no? El coneixen aquí a Barcelona, el coneixen a Espanya, el coneixen a Europa, el coneixen a, no sé, a l'Índia, a Àsia, a Àfrica, a Amèrica, a tot arreu, no? I ara ens pot semblar normal, però pensem que hem de pensar que els anys 20-30, evidentment no existia internet, no existia la televisió, no existien altres formes de comunicar-se, només hi havia en tot cas la premsa, la ràdio, hi havia també el teatre, el cinema, però va ser justament gràcies al cinema que Chaplin es va fer famós a tot el món, perquè era una persona que, o un actor que evidentment tothom veia les seves pel·lícules, no? I encara ara es veuen, encara que no siguin... No les facin per la tele. De les més populars o les més conegudes d'ells són Tenim el Chico, del 1921, Una mujer de París, que és una pel·lícula on surt, on fa un cameo, més que sortir, perquè tot i que la va dirigir ell, no surt ni ell, l'actor, un actor principal, i molt menys Charlotte, que és el personatge amb el que sempre identifiquem el Chaplin, però sí que surt fer un petit cameo allà com a mosso de com es diu ara, bueno, mosso d'aquests que porten les maletes a les estacions de tren, tenia un nom, però no me'n recordo ara com es diu. Bé, La Quimera de l'Oro també, una gran pel·lícula, molt divertida, El Circo, Luces de la Ciutat, que és la meva, jo diria que és la meva favorita d'ell, Tiempos modernos, El gran dictador, que és la que estàvem sentint, Messier Verdú, Candilejas, Un rei en Nova York i La condessa de Hong Kong. Moltes d'elles eren del cinema mamut i bé, al final es va passar el sonor, tot i que ell no volia fer pel·lícules, si més no parlades, perquè he de dir que quan veiem Luces de la ciutat és una pel·lícula, hem de dir, muda, perquè no parlen, no parlen en un llenguatge intel·ligible, però he de dir que aquesta pel·lícula és sonora realment. Sentim música, és a dir, aquesta pel·lícula és, bueno, vaig a fer un joc millor abans d'explicar la banda sonora d'aquesta pel·lícula. Posa'm, sisplau, t'he deixat un tall de la pel·lícula, bueno, diu Slapstick, però és de la pel·lícula El Chico.
L'he posat, però no...
Sí, sí, no, segur que l'has posat.
Ah, vale.
Però no hem d'oblidar una cosa, El Chico és muda.
Ah, vale, bé.
Era una petita broma.
Bé.
Com que avui parlem de l'Slapstick,
m'he
permès la llicència de fer una petita broma. A veure, les pel·lícules mudes eren mudes, és a dir, no, allà en deien silence en anglès, no? Que m'agrada més que muda, no? Perquè no és que els actors fossin muts, simplement eren, no tenien so. Llavors allà et diuen silencioses, no silent. Llavors, el cinema mut és un cinema que no té so, però estem acostumats a sentir-los amb so perquè quan el veiem, ja sigui al cinema o sigui a la televisió, acostumen a col·locar una banda sonora, però realment no tenen so.
I era típic també que hi hagués un pianista.
En aquella època el que feien era col·locar un pianista, en alguna fins i tot quan ja hi havia el gramòfon, i a més es va arribar a fer una pel·lícula sonora sincronitzant la pel·lícula amb el gramòfon, tot i que era una mica complicat, però s'havia arribat a fer. Però aquesta cosa estic parlant, Luces de la ciutat, que és del 1931, no oblidem que, si no recordo malament, el so va entrar el 1928, el 1931 ja hi havia el so. El que passa és que Chaplin no volia fer parlar els seus personatges, i tot el que sentim a la pel·lícula realment pertany a la pel·lícula, tant la banda sonora, la música, vull dir, com els sorolls que emeten els personatges. De fet, a la primera seqüència hi ha una inauguració on parla un alcalde i parla dient... Doncs això que sentiu realment forma part de la pel·lícula, no és que algú se li hagi acudit de posar-lo. Bé, el Chaplin, com deia abans, va ser una persona molt coneguda, se li va oferir fins i tot, bueno, va ser candidat fins i tot al Premi Nobel de la Pau el 1948, i va morir una data màgica, que és el dia de Nadal de 1977.
Sobre aquest fet que deies abans de ser tan conegut, no?, en tot el món, no sé si coneixes els oients, segur que sí, l'anècdota aquesta de la trobada entre Chaplin i Einstein, que Einstein li va dir, el físic va elogiar-ho, no?, va dir-li: el que he admirat sempre de vostè és que el seu art és universal, tothom el comprèn i l'admira. Llavors Chaplin, així, amb el seu reflex ràpid, li va dir: la seva, lo suyo és molt més digne de respecte. Tothom l'admira i pràcticament ningú no l'entén. Vull dir que l'home era ràpid, en reflex ha quedat aquesta anècdota.
Sí, realment, sí. No, i a més, el seu cinema era universal en el sentit de que tothom l'entenia al món i penso que són pel·lícules que agraden a tothom. De fet, jo tenia un professor a l'escola de cinema que sempre deia que si volíeu posar bon cinema als vostres fills, a nens petits, vull dir, que posessiu Chaplin, no? Charlotte, perquè home, d'entrada no cal llegir, vull dir, no cal entendre l'idioma, vull dir, i d'altra banda és un humor molt visual, evidentment, perquè feia Chaplin, si no volia fer parlar els seus personatges era bàsicament perquè pensava que el cinema era eminentment imatge, llavors la veu era una altra cosa, no era cinema, i clar, les pel·lícules evidentment estan fetes des d'aquest punt de vista, en la qual cosa són pel·lícules molt cinematogràfiques. Ja he dit abans que era director i realment ha estat un dels millors directors de la història del cinema, i el seu humor a més és molt físic, no? I això em porta a dir que ell va fer moltes coses, evidentment, com a Charlotte i com altres personatges, com aquest tal Hinkle, però amb el Charlotte sobretot una cosa, un gènere que cultivava molt, que treballava molt, era el slapstick. Què era el slapstick? El slapstick era una forma de fer humor que és aquesta que moltes vegades veiem sobretot també en altres pel·lícules d'aquella època o pel·lícules inclús inclús al circ, per exemple, o bueno, inclús encara que després en parlarem, veiem que és un humor molt físic on la gràcia està justament amb el que fa al personatge o les coses que li succeeixen. Llavors, i això de slapstick què vol dir? Doncs slapstick bàsicament vol dir, slap és una bufetada o un cop i stick és un pal, d'acord? Llavors, jugant amb aquest significat en anglès i amb el fet de que l'slapstick és un instrument també de música que són com són dues fustes que formen com un fuet i llavors quan les piques, quan es fa aquest clac, doncs d'aquí ve una mica el nom. Com he dit, és un humor, és comèdia física, humor físic, i el veiem sobretot en el cinema mut i també si els que heu vist molts dibuixos dels Looney Tunes i de més, vull dir el Correcaminos, el Coyote, el Bugs Bunny i companyia, allò també és slapstick, és a dir, aquestes corredisses que fan els personatges que no faran de rebre trompades, de desbatossar-se, de caure per precipicis, etc, o inclús avui dia ja els vídeos de caigudes, no? Els que recordeu, no sé, el programa com és, aquells vídeos de primera o aquests vídeos que a vegades podem trobar per YouTube on hi ha gent fent skating i es fot unes trompades impressionants, bueno, allò també podríem dir que és una mica slapstick. De fet, aquest gènere és una mica el que va sorgir primer al cinema. De fet, una de les primeres pel·lícules, que és una que es diu La Rousseur à Rosset, el regador regat, del 1895, dirigida per Louis Lumière, i és la història d'un jardiner que no pot regar perquè un nen trepitja la mànega, i llavors el jardiner quan mira la què passa, no? Perquè no surt aigua de la boca de la mànega, s'acaba mullant, doncs allò, bueno, podríem considerar que és la primera pel·lícula, o en aquest cas curt, de slapstick, i a partir d'aquí doncs es van fer moltíssimes pel·lícules que aquí ha vist molts curts, ja no només de Chaplin, sinó d'altres actors, doncs on es tiren tartes, es fan trompades, cauen per precipitacis, barrancs, etc. Sota d'allò és l'slapstick. El Charlie Chaplin potser és el més conegut, sobretot, i bueno, el coneixem i el reconeixem pel seu bombí, el bastó i el bigoti, raspall de dents, és aquell bigoti que, per cert, en el personatge aquest de Hinkle que li anava molt bé, perquè és el bigoti que portava el Hitler, però era un bigoti molt popular en aquella època. Però també tenim uns altres com el Buster Keaton, també, un gran actor, gran guionista i també excel·lent director, un altre també que està al nivell del Chaplin. De les seves pel·lícules coneixem, per exemple, El maquinista de la General, on, tot i que es pot semblar molt bàsic, ja va també inclús innovar en el camp dels efectes especials. Una altra pel·lícula que es diu Les tres edades, El moderno Sherlock Holmes, també, del 24, Les siete ocasiones, o Seven chances en anglès, de 1925, que per cert hi ha una altra... Es va fer un remake no fa gaire, potser fa uns 10 anys, que quan el vaig veure... Home, la pel·lícula, clar, és més modern i tal, està bé i és molt divertida, però quan veus Seven Chances dius, ostres, és increïble com una pel·lícula muda et pugui fer reure tant, no?
Sobre Buster Keaton sempre hi ha una cosa que m'agrada comentar, i va ser en un documental, crec que vaig veure, que era la manera que ell tenia amb el seu equip de rodar i de decidir si una escena era vàlida o no. Ell la planificava al màxim, Recordareu, per exemple, una escena en la qual està davant d'una casa que s'està desmuntant per un huracà, i llavors li cau la casa a sobre, però amb la immensa sort de que just en el punt on ell està hi ha una porta, una finestra, llavors ell passa entremig de la finestra, la façana cau a sobre d'ell, però no li passa res i es queda així mirant, i llavors surt corrent com dient ai va, no? S'espanta, però quan ja li ha passat tot, no? Llavors això em sembla que és aquesta pel·lícula que tu dius, que es va tornar a fer i no és el mateix, no queda igual, perquè ell el que feia era rodava l'escena o el pla la una vegada. Si sortia bé, la deixaven. Si sortia malament, deien no està feta perquè surti, i passava una altra cosa. Clar, era com dir, si aconseguim la màgia de l'efecte, perquè la maquinista de la General també hi ha un moment que jo, sempre que ho veig, dic sembla mentida. Vull dir, perquè ell agafa un tronc i ho tira a un rails, perquè el rails aquest surti volant cap a una altra banda, diu, però és que això vull dir, ha de ser, i veritablement ho estàs veient, perquè no poden fer una altra vegada, perquè es munta tota la resta de coses, no? És un cinema veritablement màgic amb tot això que estàs explicant, no? I volia comentar aquesta anècdota.
Sí, no, és que bàsicament és el que comentava abans, és un cinema molt, molt físic, i aquests sectors realment eren autèntiques bèsties d'aquest tipus de gènere. A més, hem de tenir en compte que ara hi ha els especialistes, el que dius tu, no? Es controla tot molt, es prepara, es repeteix, però en aquella època era una mica això, és a dir, posa't aquí i el que passi. I bé, el que passa que en el cas de Buster Keaton he de dir que tenia una habilitat, no sé si innata, i és que, i per això es dedica també una mica a aquest sentit, aquest tipus d'humor, i és que aquest senyor, ell treballava amb els seus pares quan era nen en vodevils i demés, i a vegades els feien volar directament, literalment, volar per sobre de l'escenari, i es feien unes trompades increïbles, i a partir d'aquí doncs, bueno, es va fer molt famós. Ara potser no el recordem tant, o si més no, si no estàs acostumat a veure aquestes pel·lícules, no el recordem tant, però va ser una persona que va ser també molt important en la seva època. I el tercer que volia portar avui també és el Harold Lloyd. Harold Lloyd, jo crec que també està en una època que sí que aquí també era molt popular, sobretot als 70-80, perquè feien les seves pel·lícules, i perquè sobretot hem vist aquest senyor penjat d'un rellotge en un gratacels de Nova York, però i també perquè el reconeixem pel seu canotí, aquell barret rodó de palla i les seves ulleres rodones. Abans de John Lennon, aquest senyor també portava ulleres rodones. Va fer 209 pel·lícules en 34 anys, des del 17 al 47.
Entenem que moltes eren petites, eren curts.
Sí, no, eren curts, però evidentment sí, no, són moltes. Però hem de pensar també que aquesta persona, aquest actor, va ser el millor pagat i el més popular als anys 20. És a dir, que déu-n'hi-do, no? I juntament amb el Chaplin i el Buster Keaton són els tres grans de l'Slapstick. N'hi ha d'altres, no m'estendré, però sí que voldria mencionar també una mica com a evolució de tot això els germans Marx, que per cert, tu saps quants eren?
Doncs em sembla que eren 4 o 5.
Eren 5.
5, oi?
Sí, el que passa és que un no va fer mai pel·lícules, un altre en va fer 6. Algú és el que no va fer pel·lícules, que realment es deia Milton Marx, el Zeppo, que sí que en va fer, si era el quart, com hi ha el quart Beatle, el quart germà Marx, que es deia Herbert, i els altres tres que ja coneixem, que són el Chico, que es diu Leonard, el Harpo, que es deia Adolf, però el 1911 se'l va canviar per Arthur, i el Groucho, que és el Julius Henry. Mai van aparèixer junts, i bé, tenim les seves pel·lícules, i el bigoti, i les ulleres, i el pura del Groucho.
Meravellós.
I em sembla que se'ns acaba el temps.
Sí, 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 estic posant aquesta musiqueta perquè no deixem de sentir-la, perquè, bueno, és una meravella, i suposo que voldràs parlar del...
Bé, això anava entroncat amb una pregunta, perquè, clar, perquè abans havia d'explicar més coses, que les deixarem pel programa següent, no et preocupis, però de moment... Anem a fer, bueno, deixar un eco, perquè va abans, però si els que sentiu aquesta música potser ja sabreu de què continuaré parlant a la propera edició de Tirant del Film.
Acabem així, llavors? I deixem la pregunta,
sí.
O vols comentar alguna cosa?
No, bueno, simplement per acabar amb el tema dels germans Marx, que no han dit les pel·lícules, tots coneixen Sopa de Ganso, del 33, dirigida pel Leo McCarey, un pel·liculón, i ja vaig dir en alguna ocasió anterior que heu de mirar pel·lícules del Leo McCarey. Una noche en la òpera, que també és molt coneguda d'ells, del 35, i Un dia de les carreres, Una tarda en el circo, no sé per què aquesta gent sempre fa les coses així, o Una noche en Casablanca, si és una tarda, un dia, una noche, i Los hermanos del Marx en el oeste, com a última pel·lícula així recomanable dels germans Marx, del 1940.
Madera, más madera, timber, more timber.
I ara sí, ho deixem aquí i deixo aquesta música, deixem aquesta musiqueta que a mi m'encanta.
Meravellosa.
Com a pista del que continuarem parlant el proper dia.
Doncs moltes gràcies, Felipe de la Cruz, avui especialment per estar aquí amb la teva secció, aguantant tot el que calgui i compartint programa presencialment. Moltes gràcies, Eva Maria Milada, tot i que no ha pogut venir, però està sempre allà recolzant-ho tot.
Sí, records des d'aquí. S'estarà sentint?
No ho sé, però...
Podria trucar i dir-lo, 93-656-04-18.
I gràcies a Sílvia Siles, que la veurem demà a la Sala Bars amb Inèrcia, i a Zoe Castellón, que també hem parlat d'ella i de God Save the Green al carrer Valldonsella. Fins al programa vinent, bon profit de cinema.
Bona nit.
A reveure.